Habitualment, però, sobretot en aquestes dates, vivim envoltats d'impactes tant a la publicitat com a les xarxes socials, que ens pressionen constantment per assolir un estàndard de felicitat, per encaixar en un estereotip. I justament de la pressió per ser feliç és de què parlem avui al Connectats. Per fer-ho hem convidat el Jordi Muñoz, que es troba immers en el projecte El malestar de la felicidad, desmontando mitos para evitar el bienestar. Un llibre que ben aviat es publicarà. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Rocío i Jordi, molt bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me. Jordi, la recerca de la felicitat ens pot provocar malestar?
Sí, sembla una contradicció, oi? Però parlar de malestar quan parlem de felicitat és com quelcom que sembla quasi contradictori. Però precisament expressa la importància d'atendre no només el què, sinó el com vivim els processos, no? Si ens enfoquem només en els objectius d'una forma així desaforada, com moltes vegades fem, perdem de perspectiva qui som i què necessitem, i l'objectiu és com que acaba passant per damunt nostre, no? I això és el que ha passat amb la felicitat, que per molt bona que sigui la finalitat, no? En principi, ser feliç és una cosa fantàstica. Quan el camí està traçat des d'aquesta part més d'autom positiva i més des d'aquesta part d'exigència, doncs, d'una forma molt mental i no tant tenir en compte les altres parts de nosaltres, que pot ser, doncs, ostres, com em sento físicament, com em sento emocionalment, com em sento inclús a nivell més espiritualment, amb això, doncs, acabem vivint tot amb estrès, amb angoixa, i això és malestar, no?
I això per què passa?
Doncs precisament això, perquè estem, vivim en una versió allunyada de la que realment som, no? És com que sempre estem autoimposant-nos ser alguna cosa que no som, i aleshores hi ha com una distància, no?, entre nosaltres. Parlaves d'aquests altaveus, no?, de la societat, que poden ser les xarxes socials, la publicitat, no sé, les pel·lícules que veiem, i tot això d'alguna forma doncs, ens parla també d'una societat que en el fons està malalta, no? Són expressions d'una forma d'aproximar-nos a la vida que està condicionada per un paradigma de la societat que és de consum, de capitalisme, que posa per davant el tenir i el fer per damunt del ser, no? I en funció del que posseïm i del que fem i de com semblem, això és el que fa que tractem la felicitat com una cosa que hem de posseir, com una cosa que hem d'atrapar, i des de la mentalitat d'adquirir-la, de comprar-la, d'immediatesa, d'eficiència, i tot això va molt lluny, no?, com de la felicitat. De fet, un filòsof sud-coreà, contemporani, que es diu Byung-Chul Han, parla de que vivim precisament una societat del cansament, i que ara som nosaltres aquestes persones que ens estem autoexplotant a nosaltres mateixes perseguint aquests ideals, no?, que trobem a les pantalles, i bé, una mica això.
Clar, perquè és que, a més, és precisament a través de la publicitat, de les sèries, del cinema, de les xarxes socials, que ens presenten aquest objectiu, el de la felicitat, que sembla gairebé inabastable.
Totalment. I a més, doncs, d'una forma molt... com molt ja prefabricada i molt normal, no? I clar, això en lloc moltes vegades d'inspirar-nos, el que fa és quasi com frustrar-nos, no? Sí. O sentir com un... això encara més malestar, perquè parla poc de realment... al final parla poc de mi, parla de la versió que a mi m'agradaria ser, però no del que a mi m'està passant, no? I aquest decalatge que hi ha entre qui sóc realment i el que estic veient em fa que al final doncs, les tasses de Mr. Wonderful o les samarretes o els missatges d'aquests prefabricats acabin al final doncs, construint un imaginari que quasi me l'he de creure com un dogma, però que jo realment... I que d'alguna forma ho baixo, aquest dogma, però no sento a dins, no? Realment no em dona benestar. I per això aquesta distinció, no?, entre la felicitat i el benestar, i potser són coses diferents.
Esclar, Jordi, la Carme deia, no?, que la publicitat, les sèries, el cinema, xarxes socials, que tot això ens genera aquest objectiu, no? Volem assemblar-nos, volem ser aquest jo, però al final aquesta pressió, aquesta frustració, és com una cosa autoimposada? És a dir, podem dir que és culpa de l'exterior o és culpa nostra? Com ho gestionaríem, això?
Sí, mira, precisament per això d'alguna forma està l'origen del llibre, no? La idea és precisament proposar un viatge pel que li hem dit nosaltres els 10 manaments, que és una forma molt simbòlica de representar aquests mandats autoimposats, que ara és com diguéssim la felicitat seria la religió d'avui dia, i que es corresponen amb 10 mites, perquè que és evident que tenim una visió totalment esbiaixada sobre realment qui som i què podem, no? I és evident que la perfecció no només no existeix, sinó que no la vol ningú, perquè som, malgrat que creiem que sí, perquè som éssers inquiets i sempre volem seguir prenent i millorant, i això és el que ens mou d'allí. Però al mateix temps també som éssers totalment imperfectes, vulnerables, que tenim dolors, que tenim dubtes, que tenim neures, i sempre ens estan passant coses i ens seguiran passant, i sempre no sabrem com fer-ho, perquè d'això va el viure, no? L'anar averiguant com anar-ho resolent, no? Tot plegat. I, per tant, no és el que passa, sinó el que passa amb el que passa, una mica el que ens pot ajudar a tenir més o menys benestar, no? I, en canvi, des d'aquesta pressió de fora, que ens l'hem comprada, i per això és aquesta part de... En aquí està la solució, no? Hi ha una part de responsabilitat de jo què vull fer amb tots aquests missatges que rebo, no? I amb aquestes coses des d'on ho vull viure, no? Doncs puc també... D'alguna forma el que nosaltres volem és interpel·lar a les persones que ho puguin llegir i a nosaltres mateixos, inclús jo, al mateix moment d'escriure-ho, de relaxar-nos, sisplau, i deixar-nos viure i equivocar-nos per seguir prenent, perquè des d'aquí ens podem fer molt més habitable i acollidora la vida.
Deixem-nos viure és una frase que m'estic apuntant, perquè la veritat és que m'ha agradat moltíssim. Per tant, diríem que la culpa, entre moltes cometes, perquè és un concepte que tampoc m'acaba d'agradar, seria custòdia compartida, no? Una mica de fora i una mica de mirar-nos endins. Estem parlant de benestar, de felicitat, però també suposo que d'alguna manera hauríem de redefinir o almenys repensar aquest concepte, no? Que vol dir ser feliç en aquesta recerca que tu estàs comentant de relaxar-nos una mica.
La primera pregunta seria, a mi m'encanta fer-nos preguntes, es pot definir? És quelcom objectiu o subjectiu, això de la felicitat i què és ser feliç? Aquí està el problema, no? En quin moment algú es veu amb la potestat de donar receptes? En tot cas, puc compartir jo, per exemple, el que a mi em va bé, o el que és per a mi la felicitat, però el malestar comença precisament per pretendre uniformitzar o universalitzar un lloc que és propi i personal, no? Que només puc anar-lo descobrint, no? Segur que si us pregunto a vosaltres... que és la felicitat, hi ha coses que em diríeu que podrien coincidir amb la meva resposta.
Vinga, juguem, pregunta.
Juguem, no? Què és la felicitat?
Vinga, Carme, què és per tu la felicitat?
Què és per tu la felicitat, això?
Doncs mira, tenir una estona, un moment per no fer absolutament res.
M'encanta. Per ser, no? Directament, Carme?
Sí. O sigui, i com individu, en solitari, sense ningú, sense... Cap soroll que pertorbi aquesta tranquil·litat, aquesta pau, aquesta estona que ets tu amb el no res, saps? Amb els teus pensaments.
Això, no? Ho estàs dient, si t'hi fixes, estem anant a l'essència, no? Quan aquest no res, en el fons, és tot, no? Que és connectar amb la respiració, amb el meu ser, no? Quantes vegades al dia ens permetem respirar, no? I quan el respirar, en principi, és l'oxigen, és el que ens dona forma i el que ens dona també el lideratge de les nostres vides, no? Perquè quan respiro puc començar a connectar amb com em sento, què necessito, què voldria, què necessitaria. I, en canvi, segueixo buscant nous reptes, complint pòstits, desmuntant pòstits, seguint coses, no? És com seguint aquesta prescripció i anem sempre corrent i buscant, no? I en canvi, no cultivem aquesta presència, no? I aquest està... I per tu, Rocío?
Ui... Si és immaterial, si és espiritual, l'absència de preocupacions perquè tothom a qui estimo estigui bé, tingui bona salut i no estigui en qualsevol problema, no? És a dir, el benestar de la meva família seria aquesta felicitat immaterial. Immaterial, els bombons.
M'encanta.
Sí, això és vici, això és vici.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs aquí també posaríem atenció quan parlaves dels bombons, no? Aquest moment de pau, de relax, de concentrar-te en gaudir simplement d'una petita cosa que et regales, no? Per tu, és també aquest moment d'autocura i de tall, no? També d'autoestima, no? D'autoestimar-me en aquell moment em regalo allò, no? Quan em regalo un moment de bombó, a mi també em passa amb les trufes, em torna boig. És com aquest moment de dir, ostres, com m'estic... regalant un moment de benestar, no? Però és això que dius, també és indispensable també poder veure que no podem... Vull dir, en aquesta societat també tan individualista ens creiem que i banalitzem la felicitat pensant de, si jo vull puc i tal, però és que jo sóc un ésser polític i estic interconnectat amb altres persones, millor dit, amb aquest programa, i des d'aquest lloc, doncs... també m'importa el meu ecosistema, el meu entorn, i que les persones estiguin bé, no? I els vincles que construeixo i des d'on els construeixo, no?
Em sembla un joc fantàstic, eh? Podríem estar jugant tota la tarda i generaríem una felicitat que seria fantàstic. Precisament, una de les estratègies que tu proposes, en Jordi, és identificar la felicitat d'aquestes petites coses, oi?
Sí, precisament per això. Perquè, mira, des del despertador, que és l'entitat que vam muntar ara fa 15 anys, diem que per despertar el benestar hem de fer un viatge del tic al tac, no? Seguint la metàfora d'un despertador, sí. I que el tic seria el temps inconscient, el temps inconscient, no? Que és quan ens deixem portar per la inèrcia, pel pilot automàtic, pels mandats o pels tòpics, o per les decisions d'altres a l'hora de viure, no? Pel que ens diuen o pel que ens han dit. Però, en canvi, des del TAC, des d'aquest moment de respirar, és com connecto amb el temps amb consciència, que és quan ens aturem, respirem, reflexionem i recuperem aquest lideratge, aquest poder de connectar i de decidir què volem fer amb nosaltres, no? Aleshores, és això, és com aquesta part de també de respectar, d'atrevir-nos a preguntar-nos quina és la nostra recepta i com la volem cuinar i quins són els nostres ingredients, no? Si us fixeu, és això, no m'heu dit la mateixa resposta, ni la meva tampoc és la mateixa perquè és la felicitat. S'assemblen molt, però són petits detalls, i és perquè cadascú necessita fabricar la seva pròpia recepta. Aleshores, què fem nosaltres seguint sempre mandats i receptes de fora, saps? En el fons no ens n'adonem, però hi ha una violència implícita que ens està forçant, ens està agredint a anar seguint aquests mandats, no? I això és el que fa moltes vegades que inclús això, no? Sentim impotència, frustració, perquè sentim que no arribem. I precisament és com deixar-nos una mica més en pau i permetre'ns viure en el nostre propi procés ens pot ajudar també a tenir més harmonia amb les nostres vides, a entendre que doncs sí, que no, si avui puc, no sempre. Hi ha moments que no puc i no sempre puc estar positiu. Precisament per poder ser positiu, evidentment que tenir una actitud positiva està bé, però em pot ajudar a anar més lluny. Però ara mateix necessito també en algun moment, potser, fer una mica de pataleta perquè això és prou important. O sigui, el tema és que de vegades això és contraproduent perquè banalitzen les nostres vides i les porten en un lloc allí fabricat que no ens dona permís de sentir ni de viure el que ens passa, no? I és com que ens ho deixa una mica de perllada esparramat, no?
Ara m'estava recordant, Jordi, mentre comentaves això de la Mafalda, que deia pareu al món que vull baixar-me. No, que clar, és una mica això, que anem molt atabalats, que hem de parar, que hem de parar en algun moment, no?, per reflexionar totes aquestes coses. Perquè si no...
Ai, Carme, és que jo també estava pensant en això, però de vegades a mi m'agradaria poder connectar o tenir aquests moments, i de fet cada tarda penso, m'agafaré un quart d'hora per berenar i per estar tranquil·la, però després és veritat que la feina, oi? O el sistema en general no ens deixa reclamar, no?, la pataleta aquesta de dir vull connectar una estona amb mi, perquè després d'una cosa ve una altra, si no és la feina, és la casa, és la pressió també per mantenir les relacions amb els teus amics quan ni tan sols tens temps per revisar-te tu mateix. És una roda que no para. De vegades és difícil, no?, trobar
això,
aquest temps.
Que pari el món una estona.
Sí,
estem parlant del temps, però en el fons què és el temps? Si us fixeu, bé, en el llibre inclús el citem, hi ha un escrit de Cortázar que parla precisament de les instruccions per a dar cuerda al reloj, i al final tu eres el regalado en el cumpleaños del reloj, no? Perquè tu tens l'esclavitud de donar-li corda tots els dies, que ell et mani, que et digui, que et facis. Aleshores, el temps què és en el fons? I és simplement, evidentment, el temps ens mana perquè estem en un paradigma que té a veure amb la productivitat, sí? En què no posem en la nostra escala de prioritats l'última de totes, si cap, i encara és molt, Rocío, que tu puguis tenir aquest espai de dir, ostres, que avui vull prioritzar 15 minuts perquè molts dies ni això, doncs ens mou una inèrcia productiva i eficient que evidentment, on està, des d'on tu ara planteges que això pugui ser important. I el que passa és que al final, doncs això, en què degenera això? En baixes, en deixar feines inclús que ens agraden, per parlar de la part material, però també de relacions, en això, i al final en baixar-nos de la nostra pròpia vida, com deies, no? De pressions, que són coses més greus, no? Precisament per això, perquè perquè simplement incorporar aquest respirar que dèiem abans, no? I prioritzar realment el que és important. Per tant, és aquest canvi de paradigma que parteixi del ser, o sigui, com posem per davant el ser abans del fer o del tenir. Sí? I, bueno.
Jordi, estem acabant, eh? Jo per mi podríem estar tota la tarda.
Per mi també.
Podríem estar xerrant tranquil·lament. Però ens has de dir, el llibre ja està a les llibreries? El podem trobar?
Sí, el llibre estem precisament en plena campanya de prevenda a través d'un crowdfunding, perquè aquest llibre el publicarem a través de la plataforma Edita, i el que volem és que amb l'excusa més persones puguin participar d'un moviment que d'alguna forma... això ens ajuntem, no?, en redefinir la felicitat des d'un lloc de benestar, en posar consciència, no? Aleshores, ara estem en la campanya de prevenda, i a partir del gener passarà ja a editar-se i sortirà per Sant Jordi publicat. Aleshores, el que volem és això, convidar les persones a regalar-se aquest espai d'aturada, de reflexió, de respirar, i per aconseguir més benestar, i alliberar-nos una mica d'aquestes autoexigències inconscients o heretades que ens imposem, i sortir de les expectatives irreals i sobredimensionades, i evitar un altre lloc més amb nosaltres, no? Una mica és el que busquem.
El títol, El malestar de la felicitat, desmontando mitos para evitar el bienestar.
Això és aquest. Sí, sí, és aquest.
Molt bé, doncs escolta, ja tenim llibre per Sant Jordi. Després ja buscarem una novel·la.
Per Sant Jordi, no. Abans.
No, ja ho sé, sí, però dic que pels que s'esperen a Sant Jordi, que sí, sàpiguen que ja aquest és un fix. Després alguna novel·leta, alguna cosa que ens vingui també de gust, no? Sí. Un capritx.
De fet, Carme, perdona, ara mentre estàs dient això, mama mia, que en el llibre sapigueu que hi ha diferents... O sigui, no només en un clau d'assaig, sinó que dins de l'assaig hi ha contes, perquè hem creat contes originals, amb la idea que puguin exemplificar una mica... aquestes situacions, perquè no hi ha cosa més que ens pugui agradar més, de vegades ho puguem visualitzar més com conte per connectar realment amb una cosa concreta i que ens arribi, no?, i metafòric al mateix temps. I bé, que sapigueu que això també hi serà present.
Doncs ens ha agradat molt avui parlar amb el Jordi Muñoz, a qui l'emplaço i el convido a participar un altre dia, ja t'explicaré el format, perquè serà Perfecte. Molt interessant saber què és la felicitat per als joves. Ja t'ho explicaré.
Molt interessant. Encantadíssim de fer-ho.
De moment ho deixem aquí. Gràcies, Jordi. Gràcies, Rocío.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.